RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Per un moment imagina't que no tens feina, que estàs a l'atur. Has enviat centenars de currículums, has passat per processos de selecció, alguns d'ells llargs i desagradables, i arribes a una conclusió. La raó principal per la que no et donen feina del que tu voldries no té a veure ni amb la teva formació, ni amb l'experiència acumulada, res de tot això. La raó per la que tot arreu et rebutgen és que ja ets massa gran. Avui a RAC & Go, uns emprenedors que han trobat una solució tecnològica que garanteix que els processos de selecció són igualitaris i sense discriminacions ni d'edat, ni de sexe, ni de color de la teva pell.
RAC & Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Marta Rodríguez Tobalo, com estàs?
Hola, molt bé.
T'ha passat a tu alguna vegada que per raó de ser dona tinguis la relativa certesa de que no et donessin una feina o no?
M'ha passat que m'han fet preguntes personals que no tenen res a veure amb el meu perfil professional i que són discriminatòries. Imagina't la meva cara després d'estudiar dues carreres mentre treballava per poder-les pagar i arribar a les entrevistes de feina i que em preguntessin amb qui visc o si tinc parella. I comentar això amb el meu entorn i donar-me compte que entre les dones de determinada edat és una pràctica molt normalitzada, però que als meus companys això no els hi preguntava, ningú els hi preguntava si tenien nòvia.
Mm-hmm. Algú dirà quina pregunta tan directa per començar, però té tot el sentit perquè la Marta és la CEO i cofundadora de Blind Stars, una startup que ofereix a les empreses una solució tecnològica precisament per evitar aquest biaix de gènere. Vaig bé, Marta?
Sí, perfecte, Oriol.
Què preteneu amb Blind Stars?
El que volem és evitar els biaixos conscients o inconscients als processos de selecció de personal que contribueixen a problemàtiques socials com la bretxa salarial, el sostre de vidre i la infrarrepresentació de certs col·lectius.
Ens acompanya també el Xavier Rodríguez de la Rubia, responsable de producte i tecnologia a Blind Stars. És tan fàcil com aplicar la tecnologia perquè hi hagi una veu neutra i d'aquesta manera puguem solucionar molt millor aquest biaix que hi ha?
Hola, gràcies per convidar-nos. No és tan senzill com només aplicar la veu neutra, o sigui, primer, amb intel·ligència artificial s'ha de despersonalitzar tota la candidatura en si, s'ha d'habilitar un canal de comunicació que també passa per la intel·ligència artificial, a través del qual l'equip de selecció pot parlar amb les candidatures sense que ja es desvetlli cap dada personal. I llavors, després les entrevistes, doncs fem això, amb modulació de veu i replicant els gestes, les expressions amb un avatar de rasgos neutres, aconseguim mantenir l'anonimat durant l'entrevista.
Per tant, jo prèviament a l'entrevista ja rebo la informació de forma
anonimitzada.
Anonimitzada, està bé. I si hem de fer alguna videoconferència, alguna entrevista cara a cara, com ho fem?
Doncs per tu, des de la part de l'equip de selecció, no canvia res. Tu programes la trucada amb Google Meet o amb el Teams o amb el que utilitzes per fer videotrucades i és la persona candidata qui s'ha de connectar a un ordinador que tenim al cloud, que té ja tot el software configurat per poder emmascarar aquesta persona.
D'alguna manera fem com una entrevista amb un avatar, per dir-ho així.
Exacte, sí.
Molt bé. Com són aquests avatars? Com ens els hem d'imaginar?
Doncs els avatars poden ser com vulguem. Nosaltres estem treballant amb un avatar que és completament neutre. No té cabells, és de color groc i no pots realment identificar cap res que et pugui indicar cap gènere. Vull dir...
Marta, de tota manera, potser al final sempre un vol dir, escolta, abans de fitxar qui sigui, vull veure cara a cara la persona, vull conèixer-la, vull veure si hi ha feeling o no hi ha feeling, no? Com ho fem, això?
Sí, nosaltres proposem als clients que facin aquesta entrevista despersonalitzada i que facin la seva criba sense cap dada personal ni cap dada susceptible de ser un biaix, no? També oferim la possibilitat de firmar el contracte de forma digital i conèixer la persona a l'onboarding, però hem de reconèixer que fins ara els nostres clients han preferit fer l'última entrevista personal, però durant tot el procés ha estat sense sense biaixos. Sí,
tot el procés anonimitzat, i al final és el moment en el que un descobreix qui hi ha al darrere d'aquest perfil, diguem-ne, no?
Sí, però no has... Vull dir, l'entrevista final en presencial no... o sigui, només s'alliberen les dades si hi ha una entrevista presencial. Vull dir, sempre hi ha l'oportunitat aquesta de tenir l'entrevista final amb l'entrevistador per desvetllar les dades.
Deixeu-me saludar un tercer convidat que encara no l'havíem presentat. És el Pedro Linares, és l'actual president de Telecos.cat, l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicacions i Tecnologies Digitals. I després d'anys de vida professional, la majoria d'ells a l'empresa Cellnex, on va ser director de tecnologia, per exemple, ara s'ha implicat en el projecte Cellnex Bridge, que busca impulsar emprenedors amb vocació d'impacte social i combinar-los i treballar-los juntament amb els millors experts de la companyia. Cellnex Bridge, impulsat per la Fundació Cellnex, va començar l'any passat i aquest 2023 s'han seleccionat fins a 6 d'aquests projectes i el Pedro té assignat aquest, precisament, el projecte de Blind Stars. Com estàs, Pedro?
Molt bé, gràcies per convidar-me a estar aquí acompanyant a la Marta i al Javier.
On li veus el punt diferencial d'aquest projecte respecte d'altres? Què et sembla interessant?
Sí, mira, tots els projectes que han sigut seleccionats en el programa Cellnex Bridge aporten solucions tecnològiques per tal de reduir la bretxa digital i o contribuir a la sostenibilitat mediambiental. Però en concret el projecte Blind Stars aborda la solució al problema molt present en la nostra societat dels viatges de gènere, edat, ètnia, etc. Que conscient o inconscientment apareixen a l'hora de formar-nos una opinió sobre una persona. I aquest tema lo apliquen a portar una solució transparent per ambdues parts en els processos de selecció de personal.
Com a expert en tecnologia, entenc que per tu és interessant des d'aquest aspecte, precisament, que tecnològicament doncs, aporta una solució nova en aquest problema, no?
Sí. Bueno, aplicant solucions tecnològiques al problema.
Marta, podem fer una simulació per entendre una miqueta millor com funciona això?
I tant, clar que sí.
A veure, va, anem a intentar plantejar la situació següent. RAC1 està buscant un nou director o directora de finances, director-directora, aquí està la clau. Ens imaginem com que el candidat ha d'acreditar formació en l'àmbit de gestió i compatibilitat d'una empresa de més de 200 treballadors. Ha de tenir una experiència mínima de 5 anys en posicions similars i ha de tenir habilitats de lideratge, motivació i gestió d'equips. Fins i tot tenim oferta d'horari flexible amb un sou de 45.000 més 15 més de variables. Tenim un candidat que no sabem el seu gènere, li farem una entrevista i a veure si ens sabem determinar si és un home o una dona. Et sembla bé?
Perfecte.
Comencem amb la simulació.
Endavant.
Què tal, com estàs? Gràcies per acceptar participar en aquest procés de selecció. El teu nom, si us plau, quin és?
Oriol, això és trampar, eh?
Oh, però no em puc preguntar. M'has agafat. Ho feia expressament perquè no, segur que no hi ha moments en què l'entrevistador vol fer trampes o saber el gènere o l'edat de la persona, o no?
No, els nostres clients estan ja conscienciats i volen fer els processos de manera neutra.
Molt bé, fem-ho bé. Gràcies per participar del procés de selecció del nou cap de finances de RAC1. Et faré algunes preguntes, no ha de vista el teu currículum. La primera, a veure, parla'm de la formació que pots acreditar per la posició que estem buscant.
Quan vaig acabar l'institut, vaig entrar a l'Escola de Negocis ESADE i vaig fer els 5 anys de gala de carrera. El darrer any vaig fer un intercanvi a la Universitat de Bocconi, a Milà.
No tens, per tant, més formació que la universitària? Algun màster, algun postgrau?
La veritat és que he hagut de treballar per pagar-me els estudis i no he pogut fer cap màster oficial, però sí que he fet més de 25 cursos i formacions online, molt més enfocada a la feina de gestió i comptabilitat. I crec, sincerament, que són molt més útils que no pas un màster amb molt nom i prestigi.
Parlem de la teva experiència, doncs. Necessitem una trajectòria professional de mínim 5 anys.
Sí, sí, ja ho vaig veure a l'anunci. Porto treballant en posicions similars des de fa 8 anys. He treballat en dues startups diferents, sempre aportant temes financers i de comptabilitat. Una de les startups ara està funcionant molt bé, per cert.
I entre una startup i l'altra, què vas fer?
Cuidar el meu fill, que va néixer durant aquest període i vaig preferir dedicar-li tot el temps que calia en els seus primers mesos de creixement.
Si has treballat en startups, vol dir que són empreses més petites que no pas a RAC1, no?
Ho sé, però crec que el dinamisme i rapidesa que s'exigeix en una startup és millor com a experiència que el d'una empresa on tot són rutines amb 200 o més treballadors.
Això tens raó, m'has començat aquí. Parlem de les teves habilitats de lideratge. Com et definiries professionalment?
Sempre m'ha agradat dirigir equips. Em sento líder. M'agrada ser referent, m'agrada formar d'altres persones, m'agrada crear orgull d'equip. Tinc ambició, vull fer les coses bé i exigeixo a la gent amb qui treballo un compromís i una voluntat d'excel·lència amb la feina.
Vols que parlem del sou o no cal?
Sí, sí, m'interessa parlar-ne, sí.
Doncs a veure, estem parlant d'un sou de 45.000 de base bruts i en funció del que s'aconsegueixi, si els objectius marcats s'assoleixen, doncs, a principi de curs podem arribar a cobrar 15.000 euros més en variables. Què et sembla això?
La veritat és que és una mica just i la part variable proporcionalment bastant gran. És negociable el sou?
No, en principi em sap greu, però no ho és.
I podríem negociar l'horari? Això sí que m'interessaria, per poder estar a casa a les hores que està el meu fill.
I així seguiria l'entrevista. N'hem fet jamtars, Marta. Aquesta, la veu realment no es veu si és home o dona, eh?
Què diríeu? Que era un home o una dona?
Qui es mulla primer? A veure, jo diria que hi ha coses dels dos. No ho tinc del tot clar. No sé, Pedro, sí. Tu com ho veus?
Home, jo crec que... com els viatges apareixen, si parla de cuidar el fill i d'estar amb el fill,
a priori hauria de ser més
perquè sigui una dona.
Però després, per exemple, quan exigeix més el sou o diguem-ne, no, que li sembla curt, això és tòpicament una cosa que també els homes fem més que no pas les dones, no?
Sí, voleu saber?
Va, sisplau. Sí,
bueno, pues, us hem fet una petita trampa i... ha respost un home, però us hem colat també alguna resposta d'una noia.
Ah, o sigui, que són persones diferents les que anaven contestant l'entrevista.
Sí, no hi havia resposta correcta.
I, per tant, tampoc hi ha tòpics en aquest sentit i, diguem-ne, es podem trobar que moltes vegades més hi ha homes demanen i exigeixen un horari per poder cuidar els seus fills i, a la vegada, hi ha molta més dona que està disposada a lluitar per un millor sou i exigir-ho, cosa que sembla que, a priori, no era així, no?
Sí, sí, totalment.
Molt bé, fins aquí la primera de les dues simulacions. Marta, si em permets, fem preguntes curtes amb respostes curtes i d'aquesta manera intentem fer-nos una idea més clara del projecte emprenedor. Som-hi? Any de creació del projecte, número de socis, inversió real realitzada fins ara?
Fa uns 2 anys que vam tenir la idea, el Javi i jo, i durant aquest temps hem aconseguit més de 20.000 euros en premis i en reconeixements.
Evolució de la companyia, algunes dades que ho expliquin, facturació, nombre de persones, que sou ara...
Doncs, com et comentava, vam començar el Javi i jo i ara també tenim un parell de programadors que ens fan un cop de mà i estem incorporant un perfil de màrqueting i un perfil de recursos humans.
Quin és el target de Blindstars?
El target de Blindstars són empreses sensibilitzades amb la problemàtica que volen fer una acció diferencial a la seva contractació i per millorar les seves estratègies de responsabilitat social corporativa, contribuir als objectius de desenvolupament sostenible.
Quins clients són els primers que han apostat per vosaltres i amb qui esteu treballant?
Doncs vam començar amb petites i mitjanes empreses i start-ups del nostre entorn per ser les més properes a nosaltres i després ja vam fer el salt a la gran empresa que són, creiem que són a les que més valor els hi podem aportar i bueno, començant a treballar amb empreses de la talla de Cellnex i estem també parlant ja amb Radisson Hoteles que van ser ells qui es van acostar a nosaltres buscant una solució per incrementar la diversitat i bueno, ja estem en marxa per començar a treballar amb ells.
Javi, la tecnologia és molt important en la vostra proposta, la teniu patentada?
No, tot el que són solucions softwares no es poden patentar, només es pot fer per copyright i no et protegeix canvis al codi.
Qui dels dos m'explica una història humana d'aquestes que marquen la vostra història?
Doncs no volem fer marketing amb la gent, al final això són persones. El que sí que et puc dir és que els primers processos no vam aconseguir que entrés la diversitat, van seguir entrant homes i és precisament això el que ens va fer començar a treballar amb associacions de dones i col·lectius minoritaris per incrementar la diversitat de forma natural.
Marta, per on passa el futur de Blindstars?
Doncs passa per la internacionalització. Creiem que a part d'ajudar a les empreses aquí del país, fora d'Espanya, Estats Units, Canadà i Anglaterra, estan molt més sensibilitzats i és molt més comú, per exemple, no posar fotografia als currículums.
Hola, sóc George Clooney i fent honor a la pel·lícula Up in the Air, ara em dedico a acomiadar gent sense escrúpols ni miraments. Marta, seria possible fer-ho al revés o no?
Doncs no, Oriol, en això no et podem ajudar.
Pedro, a tu no t'acomiaden, sinó és al revés, a pesar d'estar ja jubilat, segueixes en actiu i amb ganes de contribuir a portar la visió. De quina manera creus que podríem arribar a canviar la situació de la feina d'aquestes empreses a partir d'ara?
Bueno, aquesta solució que proposa Blinsters, el que pretén és eliminar de les entrevistes de treball tots aquests aspectes que no siguin estrictament necessaris a l'hora d'avaluar el potencial dels aspirants per adaptar-se als requisits del lloc de treball.
Aquesta relació entre una persona amb un expertís com el Pedro amb vosaltres molt més joves i amb ganes de menjar-vos el món, què tal ha funcionat?
Doncs bé, molt bé. Sobretot al principi, tant ell com el Juan, que són els dos experts tecnològics que ens venen de la mà de Cellnex, ens van ajudar molt a definir tot el model d'informació i també a entendre tot el funcionament a nivells de latència dels servidors per realment aconseguir que les entrevistes fossin fluïdes de forma remota.
Què us ha portat el Pedro, per exemple? Quines idees us ha donat? Quin background us ha portat?
I al final ens han ajudat en tota la part del model d'informació, que és per la primera part de currículums, i en tota la part de latència i servidors per tota la part d'entrevistes despersonalitzades.
Fem al revés. Pedro, què t'han aportat aquí la Marta i el Javier?
Doncs mira, m'han aportat la satisfacció de conèixer dos persones joves amb molt de talent que tenen una idea i que creuen en la idea i s'impliquen totalment per desenvolupar-la. I també t'he dit que con el talent podien dedicar-se a altres coses que les impliquessin més dedicació, més sacrifici, més de tot. The best way to predict the
future is to create it. Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Molt bé, anem a fer una segona simulació, en aquest cas, a veure exactament què ens han preparat aquí. La idea ara és saber si el candidat és jove o el candidat és una persona de més edat. Anem a simular també que busquem, en aquest cas, una persona que tingui el call center de RAC1. No ens importa que sigui home o dona, ni tampoc la seva edat, i és que aquest pot ser un altre biaix, perquè a l'hora de fer la selecció de la persona, doncs la tendència pot ser a agafar aquella que aquí menys li haurem de pagar, i això podria ser, doncs, per què no, una persona jove que està començant. Estem en aquest procés i el que els hi hem demanat als dos candidats, en aquest cas n'hi ha dos, és que cadascun d'ells ens enviï un WhatsApp i ens faci la seva presentació. El primer testimoni i el primer WhatsApp és aquest.
Sí, hola, bona tarda. A mi el telèfon i l'atenció telefònica és una cosa que sempre m'ha agradat. Soc de passar llargues hores de conversa amb les meves amistats. M'agrada molt tot l'entorn digital i la transformació que està fent. Crec que tinc paciència, que sé escoltar la gent i potser sí que he de contenir una mica els nervis perquè a vegades en surten a flor de pell. Em faria molta il·lusió venir a treballar a RAC1. Porto uns mesos sense feina i la veritat és que m'encaixa perfectament. Fins i tot puc començar demà.
Aquest és el primer dels candidats. Escoltem el segon.
Bon dia. Deixo aquí gravat el missatge que demaneu per a la posició de call center de RAC1. Porto ja temps treballant en aquest entorn professional del call center. He gestionat un equip petit d'una empresa de dermatologia i també m'encarregava de la gestió del call center d'un centre d'atenció primària. La veritat és que el sou d'aquesta posició és molt més atractiu i em permetria evolucionar en la meva carrera professional. Sí que volia saber la política de promocions que hi ha a l'empresa i quines perspectives hi ha de progressar en l'organigrama.
Molt bé. Tornem a tenir el repte de decidir quin és el jove i quin és el sènior, diguem-ne. Clar, el primer diu que no tenia feina, que portava uns mesos a l'atur. No sé, Pedro, què et sembla a tu? Pinta que potser aquest és més el jove o l'altre parla més de bona carrera professional i d'ambició? No sé, com ho veus?
Sí, eso es lo que sembla, ¿eh? Yo coincido en tú que es lo que sembla, pero bueno, eso ho sembla.
Exacte. Jo també estaria aquí, primer el jove, el segon el més gran. Vaig bé, Marta, on anem bé?
Doncs no és justament al revés. La primera...
Hòstia, fatal, això. Que...
La primera persona és una persona de 60 anys i la segona gravació d'una persona de 30 anys.
I les dues són dones.
I les dues són dones. Això tampoc ho hagués dit. Com ho feu, això d'amagar la veu i anonimitzar-la?
Doncs a través d'un modulador de veu. Tenim diversos filtres en funció de si és un home o una dona. Si t'hi fixes, doncs tirem més cap a veus greus perquè de l'altra forma, si baixem massa el greu de l'home, queda còmic, i com que al final són per entrevistes de feina, doncs té més sentit fer-ho així, pujant el greu dels dos.
Les empreses els agrada, estan convençudes i veuen profit en aquesta proposta?
Sí, al final la informació que necessiten per fer la contractació la tenen igual.
Per exemple, algun cas que digueu... això ha funcionat bé i, la veritat, tenim molt bon feedback.
El que funciona bé és el fet de que realment no estan sabent a qui estan entrevistant i a quines persones candidates tenen davant. Aquest és el nostre èxit. Vull dir, a partir d'aquí, a qui agafin o no, ja escapa del nostre scope.
Marta, parlant d'èxit, he vist que he posat Blindstats a Google i, escolta, surten bastants premis, eh?
Sí, la veritat és que sí, estem supercontents perquè el projecte ha agafat moltíssima visibilitat i ens han donat molts premis i reconeixements i la veritat és que això ens omple de ganes de seguir.
Molt bé. Un emprenedor normalment és una persona amb una ambició forta, no? Quina és la visió de on pot arribar el vostre projecte?
Doncs ens agradaria que el nostre projecte es convertís en una nova manera de contractar, no? que fos la normalitat, que només es tinguessin en compte les aptituds i el talent de les persones independentment de la seva edat, del seu gènere, de la seva nacionalitat, i que d'aquesta manera es contractés el talent.
Mm-hmm. Pedro, alguna cosa que hagis descobert d'ells que diguis això té molt de futur, o no sé, com tu també veus aquesta perspectiva de futur de Blindstats?
Home, jo crec que Blindstats té molt, molt potencial, soc totalment creient en el potencial que té, i no sols jo, el mateix Telnes crec que ja ha fet ús en un procés de selecció de la solució. N'hi ha, costa que n'hi ha moltes organitzacions interessants en la solució, i a més, com tu has dit, han rebut infinitat de reconeixements. Que no som jo el que creu únicament, eh? N'hi ha molta gent que creu en el projecte.
Marta, abans d'acomiadar-vos, a tots els emprenedors els hi demanem una cosa, que és el lema, la frase preferida, aquella expressió que més fa servir perquè et doni energia i ganes de continuar 100% implicada en aquest món dels emprenedors. Quin faria servir tu i quin faria servir el Javier, si pot ser, també?
En aquest cas, no faríem servir la mateixa, el Javier, perquè és una cosa que hem comentat. No, i és que a nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor de lo que l'hem trobat.
Coincideixes?
Sí, totalment. És una motivació especial el fer un projecte d'impacte.
Doncs que aconseguiu canviar, ni que sigui una mica, aquest món, especialment el del viatge entre homes i dones i de gent jove i gent gran en el moment d'una entrevista a la feina, que és un moment clau en la vida de moltes de les persones. Doncs fins aquí el podcast. Pedro Linares, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
I la Marta Rodríguez Tubalo i també en el Xavi Rodríguez de la Rúbia, moltes gràcies per la vostra presència, per el vostre testimoni, molta sort.
Gràcies, Oriol, per convidar-nos.
Moltes gràcies, Oriol.
RAC+1, RAC and Go.
RAC and Go. I arribem a la secció final del podcast. És la secció on hi participa el Víctor Puig, director de l'agència de comunicació Thingdo i vicepresident de serveis de consultoria d'Atsmurai. I què fa el Víctor? Doncs analitzar tota l'estratègia de comunicació digital de Blindstats i en fa un diagnòstic. I el d'avui ens dirà que la web de Blindstats està ben treballada, que tenen marge de millora a les xarxes socials i farà una recomanació final en base al que hem dit a l'entrevista. Som-hi, escoltem-lo.
Tip number one.
La web de Blindstats és d'aquelles webs que ens demostren com haurien de ser les planes web de les startups, no? Una web perfecta, ben explicada, que mostra estadístiques demolidores que apel·len a la consciència dels selectors i de les empreses, mostra l'advisory board, la qual cosa li dona molta credibilitat, i a més té una secció de notícies actualitzada i completa que demostra la bona reputació de la idea. L'únic problema que li trobo, i és molt subjectiu, és aquesta imatge dels models amb caputxes i amb els ulls tapats, que sembla poc transparent de cara a les empreses. I sembla més un inconvenient que un avantatge.
Tip number two.
La presència a les xarxes socials d'aquest projecte és molt incipient i molt justeta. El LinkedIn està molt bé al perfil de la Marta, però la plana de l'empresa és molt senzilla. Instagram és molt inicial, és molt millor tenir una URL neta sense les etiquetes UTM. No es fan servir gaire els hashtags, els continguts, i encara que hi ha massa text a les imatges, és justificat perquè ens crida l'atenció. La presència a YouTube i a Twitter també és molt inicial.
Tip number 3.
Hi ha un detall a l'entrevista amb el Javier que em ha resultat molt cridaner. Ell diu que no volen fer màrqueting amb les persones que han aconseguit feina a través d'aquesta startup. Correcte, fantàstic i molt coherent. Potser aleshores el que caldria és recolzar-se amb el relat dels clients, perquè la idea és boníssima i això ens demostra l'àmplia presència en mitjans que ha tingut la Marta Rodríguez amb Blindsters. Però ara cal vendre això, ara cal col·locar-ho, ara cal que les empreses també s'ho creguin i ho vulguin comprar. Què millor que el relat dels clients que ja tenim.
A RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go. Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i la web de RAC1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta disposada a canviar el món sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.